Pau Frigola, bon dia.
Bon dia.
En Pau Frigola és la tercera generació de la família que es dedica al cultiu de pomes a Palau-sator. Comercialitzen la que anomenen primera sidra catalana. Ara han rebut una ajuda de la Generalitat per impulsar un projecte pilot per promoure la reutilització d'ampolles de sidra. D'entrada, Pau, d'on surt la idea de produir una sidra aquí a l'Empordà?
Doncs, bàsicament, surt una mica de reinventar-se i creure'm que, bueno, donar un valor afegit en el nostre producte principal, que era la poma, i, bueno, com que el tema de l'agricultura, doncs, és un tema que és molt difícil, hem decidit sortir-ne una mica, evidentment no deixar-lo, perquè va molt lligat, no?, la matèria prima que necessitem és la poma, però voler transformar el producte i poder revaloritzar-lo i vendre'l nosaltres directament. I la primera idea del producte que més valor afegit o una beguda de més valor afegit que es podia fer amb una poma va ser una sidra.
Escolta, i com, vaja, quina recepció ha tingut?
Bueno, doncs estem bastant contents. És un producte, doncs, que a vegades la gent l'associa el concepte sidra a la sidra del País Basc o la sidra d'Astúries.
Jo, de fet, he de dir que a mi em parlen de sidra i de seguida em ve al cap la sidra al Gaitero, que més relacionat amb el Nadal probablement que una altra cosa.
Correcte. I normalment aquest tipus de sidra, doncs, m'atreviria a dir que un 90% del públic català doncs no li agrada, no? O no, si l'ha provat no és que en tingui un molt bon record, bàsicament perquè és un tipus de sidra on està, el consum només està molt localitzat al nord d'Espanya i és un producte bastant fort on ja has d'estar acostumat a veure aquest tipus de sidra, i nosaltres, com que veiem que aquest tipus de sidra, la sidra que es coneix aquí, doncs, nacionalment no encaixava en el mercat, doncs vam decidir fer algo molt diferent, també pel tipus de poma que teníem, i vam decidir fer una sidra com fan una mica els anglesos als Estats Units. Uh-huh. És una sidra microfiltrada, amb una mica lleugerament gasificada, i, bueno, és un producte molt diferent, doncs, que m'atreviria a dir que un 90% de la gent que prova li agrada, és una mica al revés, no? Uh-huh. I això ens fa una mica, doncs, té un punt... un punt, doncs, que agrada molt, però que fins que no la proven a vegades no s'hi atreveixen.
Ja. Escolta, vau posar en marxa ja aquest projecte. Quina sortida ha tingut? I no sé si us passa una mica com li passa al sector del vi, que moltes vegades t'expliquen que venen més a l'estranger que no pas a casa.
No, nosaltres no és el cas. Nosaltres el 2016 vam fer una... Vam pensar, perquè nosaltres també produïm suc de poma monovarietal, que això sí que és el que té més sortida, bàsicament perquè és molt més fàcil, doncs, vendre-ho i que t'escoltin els clients i que t'escoltin els intermediaris. I al final, doncs, amb el suc de poma ens hem pogut anar obrint camins on després també hem acabat introduint la sidra. Però... bàsicament el 2016 vam prensar unes 140-150 tonelades de poma i el 2017 ho hem pogut doblar, hi hem pràcticament arribat a unes 300 tonelades de poma.
Carai.
Això fa que... Bueno,
això, amb quantes ampolles es tradueix, això?
Doncs amb ampolles és difícil de dir perquè, bueno, hi ha una part que és ampolla petita, ampolla gran, no? Però més o menys el rendiment de mitjana acaba sent un 50%. d'un quilo de pomes que acostumem a fer una mica més de mig litre de suc i una mica menys de mig litre de sidra.
Feu també vinagre.
Vinagre de pomes, sí, que no deixen de ser a les sidres de l'any anterior, que sempre acostumem a produir una mica més de sidra per no tenir problemes de trencament d'estoc, i les sidres de l'any anterior, doncs, sempre els podem deixar que es passin a vinagre.
Escolta, i està molt vinagre de sidra?
És el vinagre de poma que a vegades ja algú ja coneix, no deixa de ser vinagre de poma, és el mateix que el vi. Realment el vinagre de poma o el vinagre de sidra, parlem és el mateix producte, s'està posant bastant de moda. Els nutricionistes i alguns doctors ho recomanen per bastantes propietats que té.
Escolta, Pau, en repetides entrevistes, quan parlem amb gent relacionada amb l'ordenació del territori o amb el turisme, i nosaltres que som així una mica obsessius amb el sector primari, Sempre preguntem sobre aquest sector primari i moltes vegades ens diuen el sector primari, o sigui, el turisme ha estat un dels motors que està empenyent a que el sector primari torni a reflotar, i posen com a exemple, per exemple, la vinya, o no sé si comparteixes aquesta opinió, tu.
És així, completament d'acord. Nosaltres, des del primer minut que vam començar a arreglar una mica les instal·lacions per poder elaborar, doncs, aquesta sidra aquí al Massa Olot, a la carretera Fontanilles, terme de Palau Sator, doncs des del primer minut vam començar a pensar en totes les visites que podríem rebre, tenint les instal·lacions sempre adequades per les visites. Això va fer, doncs, que creéssim un petit espai, una mica de showroom, botiga, després un pati de cates per poder fer les cates, bueno, per poder rebre la gent i fer aquestes visites, i realment és una de les parts més importants, perquè fidelitza-les al client, crees clients nous que et venen a casa, ho coneixen de primera mà, i surten clients molt fidels, no? Perquè els has pogut explicar en primera persona com fas el producte. Si no fos així, empreses petites com nosaltres, i suposo que els hi passa amb els cellers, és molt difícil portar a terme campanyes de màrqueting o campanyes una mica grosses. És impossible. En canvi, d'aquesta manera, com aquell que diu, la campanya te la fas a casa.
Sí, però més enllà, jo em referia no tant a que el turisme ha generat una oportunitat de descobrir el territori a partir de cellers o de elaboradors de sidra com vosaltres. Ho dèiem, més que per això, era... L'afirmació era conseqüència de l'augment del turisme o de la necessitat de millorar l'excel·lència en els productes que se serveixen a bars i restaurants. Això ha empès, ha ajudat a que el sector primari torni a reflotar en algun tipus de productes, en algun tipus de conreus, per la necessitat que hi ha, doncs, això, no?, d'oferir al turista producte de proximitat i de qualitat.
Sí, en alguna part podria dir que sí, no? El nostre projecte inicial surt d'una idea, però amb això sí que, doncs, t'haig de donar la raó. Bé, per exemple, hi ha una referència que toquem, que és una sidra envellida amb ampolla de 75, que va ser una demanda dels restauradors per aquí locals de la zona de Pals, que ens feien per poder servir-ho en els seus restaurants. I sí, això sí que fa, doncs, que haguéssim de pensar en crear una nova referència més específica per ells, en format d'ampolla gran, que nosaltres teníem l'ampolla petita. Sí, va bastant lligat.
Per tant, li doneu credibilitat a l'afirmació. Escolta, una altra cosa que volia comentar. Es va aprovar l'any passat un impost que per les begudes ensucrades. No sé si això us afecta, si ha tingut algun tipus de repercussió sobre les vostres vendes, si no...
Nosaltres, el que sí, amb aquest tipus d'impost, no, les nostres begudes no el paguen, bàsicament perquè els nostres sucs, que són els que tenen més sucre, el sucre és provinent de la poma, és fructosa natural. Val. No són cap mena de sucres afegits. Per tant, no seria coherent, i evidentment la llei també ho diu, que les pomes, que no paguen l'impost dels sucres, els nostres sucs el paguessin. Doncs no, evidentment no el paguen. I evidentment la sidra tampoc, perquè no, porta una part molt petita de sucre provinent també de suc de poma, vull dir que no paguen. Però sí que molts distribuïdors han tingut el dubte i tots ens ho han preguntat, a veure si a quin rang de l'impost estàvem, i bueno, doncs evidentment tots han estat bastant contents de que els hagin de dir que no.
Per tant, podem explicar amb la boca grossa, oberta i amb orgull que cap dels vostres productes paga aquest impost perquè són 100% naturals.
Exacte, no porten cap mena de sucre afegit.
Pau, una altra cosa. Al vostre web hi teniu un espai dedicat a l'I+D, que és una cosa atípica, o com a mínim que se'n faci molta publicitat. Explica'm què és la fruticultura de precisió.
Bueno, doncs avui dia la fruticultura està patint bastants canvis, no? I el canvi i la tendència més principal és haver de mecanitzar, doncs, moltes feines. Evidentment, us podeu imaginar la feina que hi ha darrere d'un arbre, no? Des de part de regar, podar, aclarir i collir, no? Serien les tres feines principals, que tot fins ara es feia manual, avui dia. I una mica la conclusió que es va arribar des de fa uns anys, ja a nivell global o mundial, o més ben dit europeu, basem que els arbres és més fàcil adaptar-los a les màquines que les màquines als arbres. I això és una mica el que hem estat en diferents projectes, bueno, no només nosaltres, sinó a nivell de província, l'IRTA, Mas Badia, desenvolupant una mica el tipus de fruticultura que s'ha de dur a terme per poder tenir màquines adaptades en aquests arbres. Avui dia podem aplicar poda mecànica, podem aplicar aclarida mecànica a través d'unes màquines bastant senzilles.
Disculpa, això, Pau, l'aclarida en què consisteix?
L'aclarida consisteix a deixar aproximadament unes 120-150 pomes per arbre, que és l'òptim que produeix un arbre. Val. Si en tinguéssim menys, quedarien massa grosses, quedarien pomes madures molt grosses. Si en tinguéssim més, que és el que sovint passa, o el que sovint s'intenta que no passi, més ben dit, si en tinguéssim més de 120-150, quedarien pomes massa petites, i el mercat no els vol.
Val, ja està, aclarit. Disculpa, que t'he tallat. Parlàvem sobre la fruticultura de precisió.
Doncs el que es busca és, a través d'aquestes màquines, treure hores de feina, treure hores de personal, per poder seguir competint als nivells globals de preus que ens movem, no? Us heu d'imaginar que encara aquí a nivell de Catalunya o a nivell nacional el cost de la mà d'obra no és baix en comparació a països com pot ser Sud-amèrica o Polònia, on la poma acaba arribant aquí a preus molt més econòmics, més barats. I això fa una mica, doncs, que també hagin de reivindicar el consum local, el consum quilòmetre zero.
Escolta, vosaltres de poma, diguem-ne, tradicional, em comercialitzeu també, o tota la producció la dediqueu a fer aquests sucs i aquesta sidra?
No, nosaltres, com que va ser una mica l'avi el que va començar fa més de 50 anys, tenim l'empresa, doncs, té unes dimensions que fa que tinguem bastanta poma, i una petita part és la que destinem a sucs i sidra. Vol dir que tenim molt de marge per seguir creixent. I tota aquesta poma la comercialitzem a través de la cooperativa que va fundar l'avi a Girona Fruits.
Pau, el president de l'IGP Poma de Girona, Llorenç Frigola, va explicar en aquest programa que la poma de Girona, com ell posava com a exemple la d'aquí estrictament, deia que pateix un tracte discriminatori, i posava com a exemple, per part de l'estat espanyol, i posava com a exemple, deia, a nosaltres a l'hora d'exportar-la moltes vegades ens fan controls molt exhaustius que ens fan perdre probablement un dia sencer o dos amb les pomes dins el contenidor, fet que fa que es vagi degradant. I deia, una de les coses que al final acabem fent és posar les pomes nostres en caixes de com si fossin pomes franceses per agilitzar aquests controls. No sé si vosaltres us heu trobat en aquesta situació alguna vegada.
Bueno, sovint aquestes coses són les que es reivindiquen des de Poma i Girona, i això suposo és una de les coses que la cooperativa i, bueno, les tres cooperatives, doncs, han de reivindicar més, no? Perquè realment són qui es troben els problemes. Des de Moma, com que pràcticament tota la venda és local, el que és la producció de cidre i sucs no ens hi trobem.
Val, no, i amb la poma tal qual que exporteu?
Amb la poma, realment, qui l'exporta és Girona Fruits, la cooperativa, i sí que a vegades, doncs, escoltes que des de gerència o es queixen bastant d'aquest tipus de problemes.
Pau Frigola, cofundador de Moma, gràcies per atendre'ns i gràcies per formar part una mica d'aquest teixit d'emprenedors que hi ha a casa nostra i que fan que, vaja, que se li doni la volta a les coses perquè tornin a tenir una segona vida, i esperem que amb un futur amb una mica d'esplendor. Que vagi molt bé.
Molt bé, moltes gràcies.